migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Avui us parlo en directe des d'aquesta quarta edició del Viniu, la Barcelona New Economy Week, que tancarà l'esdeveniment demà, però com ens apuntava el Pere Navarro, doncs és una qüestió que, com fa la tecnologia, quan penges un vídeo a YouTube, per exemple, està allà per sempre. Bueno, per sempre o fins que el retirin, pel que sigui. Doncs d'això es tracta, precisament. I estem a un edifici, el The Factory Barcelona, que sempre que vinc aquí me deshago en elogios. Us prometo que no és un peloteo barato. Des del punt de vista econòmic i des del punt de vista empresarial, és un autèntic encert. Si no tenen una empresa, més aviat diríeu, no, és que a mi les empreses, vull dir, treballo, però si entreu a aquest edifici, us puc ben assegurar que impressiona perquè estem veient la nova manera de treballar. Tant és així que, com bé felicitava ja al principi de darrere COPE Catalunya i Andorra, estava felicitant el Pere Navarro per aquest premi, els 32è premis executius que es van lliurar fa un parell de dies, el The Factory doncs va ser reconegut, o ha estat reconegut com la millor iniciativa empresarial de Catalunya. Estem en un hub empresarial. Un hub empresarial és un edifici que té moltes empreses, totes relacionades amb aquesta nova economia 4.0, tot digitalització, robotització, intel·ligència artificial, etc, etc. Quin és el secret de tot això? Doncs el secret de tot això està en la sinergia. La sinergia de les empreses. És una d'aquestes paraules que possiblement tots en la nostra vida hauríem de tenir-les clares. Sinergies. Sense sinergies difícilment poden funcionar les coses. I aquí és un dels objectius que té. Sinergies entre els agents econòmics, empresarials, professionals, etc, etc. Per això aquest Viniu cada cop creix més. És el que hi ha i és una autèntica realitat i ens en alegra, perquè és motor econòmic també, en aquest cas, de Barcelona, de Catalunya. De seguida parlarem de tot això, però abans, el temps. Com tenim el temps? Doncs poca cosa. Hem de dir que avui les temperatures aquesta tarda estaran entre els 25 i 30 graus. Repeteixo que el famós o tòpic veranillo de Sant Miguel s'està passant de la ratlla. És a dir, estem estiu i aquest pas, possiblement tindrem estiu, menjarem el raïm de cap d'any amb banyador, aquest pas, eh? És una qüestió del canvi climàtic que no és el que toca. Toca dir el temps. Ara, aquesta tarda, si mireu al cel, segurament trobareu núvols. Són núvols inofensius. És una franja de núvols que passa per sobre nostre, però no té ganes de deixar cap mena de pluja. Si em permeteu, diré que possiblement, aquesta tarda, alguna gota al Pirineu. Anecdòtica, en tot cas, eh? I és el que toca. I és el que tocarà avui, i si això ho graveu i us ho poseu demà, serà tres quarts del mateix. És el que hi ha. I com tenim el trànsit? No podem connectar amb el CB. Tenim Servei Català de Trànsit? Sí? Doncs anem a veure com tenim l'estat de la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista del Vallès, a la C58, hi ha un quilòmetre de retenció sortint de Barcelona en sentit Terrassa per un accident que ja s'ha pogut retirar a la posta nord de la D-Vinyacua, Santa Coloma de Gramenet, fins a arribar a l'Ús de la Trinitat en sentit sud d'entrada a Barcelona. A la P7 hi ha retencions a l'Ametlla de Mar en sentit sud per unes obres que tallen un carril. A la Ronda Litoral de Barcelona, a la D-10 hi ha retencions de Sant Adrià a l'Ús de la Trinitat en sentit Besòs pels problemes a la C58. I a la mateixa D-10 hi ha cua de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies. I de seguida parlarem d'una d'aquestes notícies, dades fredes que tenim sobre la taula, dades fredes que a vegades deixen els pèls de punta, i és un tema que s'ha de parlar i s'ha d'abordar per moltes qüestions, no? El número d'avortaments voluntaris a Espanya ha crescut un 9%, rosa els 100.000 casos. D'entre totes les comunitats autònomes, Catalunya és la que més ha pujat. En parlarem d'això. Per què està passant? Doncs hi ha un punt clau davant de tot això, i és el recolzament. El recolzament. Les oportunitats per tirar endavant una criatura. Malauradament, avui en dia, això a vegades és difícil i et fa un plantejament a vegades trist. Però hi ha organitzacions, hi ha formes, hi ha maneres per tirar endavant tot això. Ho mirarem des d'aquest punt de vista i de seguida parlarem amb la Yolanda Canales i en parlarem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda de Landas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El cas és que les dades són esgarrifoses. Espanya ja frega aquests 100.000 casos d'avortaments voluntaris després d'un repunt del 9% al 2022. Estem parlant de que dins de tot Espanya, si mirem per comunitats autònomes, Catalunya és la que més ha pujat. Estem parlant de dones entre 15 i 44 anys. I entre moltes qüestions, possiblement una de les observacions que s'ha fet és que és la manca de recursos, les que moltes vegades fan que es prenguin aquestes decisions, no? Parlem precisament, tenim a la Yolanda Canales per parlar amb una protagonista per explicar-nos la seva experiència i el seu què. Yolanda, amb qui parlem?
Parlem tot seguit amb la Nicole, que és una mare usuària més de la Casa Guadalupe. Muy buenos días, Nicole.
Buenos días.
Bueno, ya hemos visto que la casa, desde luego, es preciosa, es acogedora. Hemos visto también a tu bebé, chiquitina. ¿Qué nos puedes explicar un poquito de tu situación?
Yo conocí la casa en febrero eran 6 años. Hace ya 6 años con mi primera hija. En mi caso, yo cuando tenía 23 años, cuando me enteré que estaba embarazada, y mi situación familiar era muy complicada. Yo no hablaba con mis padres, hacía muchos meses que no los veía, entonces estaba con una persona y bueno, yo creía que era feliz en ese momento, hasta que me quedé embarazada y se lo comenté, y simplemente lo que hizo fue decirme que si no abortaba me dejaba. Durante estos días muchas veces en mi mente pasaban muchísimas cosas, hasta que fui al médico, decidí abortar. Mi decisión era muy clara, incluso me dieron los papeles del aborto, en ese momento me dieron 3 días para leer los papeles y al tercer día ya empezaba todo el proceso. Y me acuerdo que se lo comenté a mi hermana y lo de mi hermana se lo comentó a mis padres. Y yo creo que en ese momento fue cuando la Virgen y Dios empezó a hacer su trabajo conmigo, porque yo la verdad estaba en un pozo sin fondo. Y desde ese momento mis padres se acercaron a mí, muy poco a poco, pero mi decisión era abortar. Yo la verdad no podía, en mi vida no concebía una vida siendo madre soltera.
Pero bueno, tomaste la decisión correcta porque tienes a tus peques, ¿no? ¿Y qué es lo que te ofreció Casa Guadalupe?
Pues, resumiéndotelo todo, o sea, realmente todo lo que yo necesitaba en ese momento me lo dio la casa. Yo cuando llegué con mucho miedo, llegué con muchísima vergüenza por lo que iba a hacer. Porque al final mi decisión era matar a mi hija y gracias a Dios y a la Virgen que me enviaron las personas indicadas. Y cuando entré, en este momento solo estaba la de Sabadell, cuando entré a esa casa, para mí fue como decir, Dios ya me había perdonado. O sea, iba a ser madre soltera, pero me sentía más acompañada que nunca. Me acogieron con todo el amor y me han estado acogiendo hasta ahora, siempre. Me ofrecieron la ayuda que yo necesitaba, ya aparte de la material, la ayuda de sentir el amor, de sentir poder perdonarme a mí misma, sentir que mi hija me perdonó por haber pensado en matarla, sentir que iba a ser una buena madre, todo eso me lo dio la casa. Y es un agradecimiento que cada día le doy de poder saber que hay un sitio como este donde me puedo sentir a salvo y puedo sentir que mi hija es un milagro.
¿Cómo ves el futuro? Desde luego está emocionadísima. Ojalá los oyentes pudieran verla porque está muy emocionada. ¿Cómo ves el futuro y qué mensaje trasladarías, bueno, pues eso, a chicas que puedan estar en la situación que tú estuviste hace unos años?
Yo la verdad, cada día me levanto agradecida a Dios. Cada día me levanto dando gracias y cada día me levanto sabiendo que tengo dos milagros en mi vida que son mis hijas. Y yo la verdad que de ese pozo tan negro en el que estaba, puedo decir que ahora lo único que hay en mi vida es luz. Es luz y que la decisión puede parecer difícil. A veces quizás la decisión más fácil es decir, no quiero tener un hijo, voy a abortar, pensando que vas a continuar con tu vida como siempre, pero no es así. Yo la verdad creí que tener una hija me arruinaría la vida y he podido comprobar de que no es así. Simplemente por haber escogido tenerla en mi vida, lo que ha pasado en mi vida hasta ahora han sido cosas maravillosas. Mi hija es un ángel que me trajo Dios. Mi segunda hija también, y la familia que he podido formar. Yo sé que no lo hubiese podido hacer si yo hubiese abortado. Y yo creo que, te repito, que hoy en día no estaría aquí.
Pues muchas gracias, Nicole. Y bueno, hay que darte la enhorabuena por todo, por la decisión inicial, porque esa decisión efectivamente te ha traído pues cosas muy buenas. Muchísimas gracias, Nicole.
Gracias a ti.
Carai, Yolanda Canales, moltes gràcies. Emocionant xerrada que ha tingut la Yolanda Canales amb la Nicole, que posa un exemple, un dels fronts, no?, d'aquest tema que s'ha d'abordar de manera multifactorial, es diu ara, no? Té molts fronts per parlar. Bé, continuem parlant de situacions, perquè precisament l'economia seria una d'aquestes qüestions, no?, també. Però parlem d'economia, i ara relacionada amb el Beniu. De seguida en parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia,
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan parlem d'economia, estem parlant ara mateix, us agradi o no us agradi, estem parlant del present i futur de la societat i també del passat. Que l'economia vagi bé, tenir una bona capacitat d'administració, tenir el cap de com administrar els teus diners, siguin molts o siguin pocs, aquí ja no entro, però has de saber administrar. Entraria, una de les preguntes seria educació financera. D'aquí uns dies, penso que és el Dia Mundial de l'Educació Financera, serà un dels quès, en tot cas. Però en aquest cas parlem de l'economia aplicada aquí al BNU, a aquesta Barcelona New Economy Week. Parlem amb Ibercaja i en aquest cas parlem amb el gerent territorial d'institucions d'Ibercaja a l'Art Mediterrani, el José María Santos, que el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, José María? Benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Jo parlava de l'economia i començarem pel principi i aplicada aquí al BNU. Quin paper considera que juga el BNU en un esdeveniment com aquest i el 4.0 en el desenvolupament d'aquesta... Mira, diré nova economia, però és que ja no és nova economia. Jo crec que ja és economia present, no?
Bueno, aquí hi ha dos preguntes, no? Sobre la primera, el paper que juga. Un paper per mi i per nosaltres, jo penso que molt important. El tenir una plataforma com BNU on empreses es posin com s'estan adaptant a aquesta nova economia en cada un dels verticals i com i qualsevol que vingui aquí pugui tenir exemples clars de com s'està aplicant tot aquest coneixement que actualment hi ha casos d'èxit, jo ho trobo molt important. A més, el BNU és una plataforma que té un efecte en xarxa molt important perquè pràcticament tot té una disposició gratuïta per internet, pots gaudir de qualsevol de les conferències en online, i a part la resta de patrocinadors en fem una extensa publicitat de tot això. Al final, el que interessa és que tot aquest coneixement arribi al màxim possible d'empresaris de la societat catalana i, evidentment, de l'espanyola, perquè és un esdeveniment que és a nivell nacional i internacional, no?
José María, les entitats financeres us donen un paper molt important en tot això, però molt important quan parlem de digitalització, quan parlem de sostenibilitat empresarial i de col·laboració. En aquest cas, clar, tu per Ibercaja en aquest cas, però com està la situació Ibercaja de tot això?
Bueno, pues evidentment en el que seria els dos primers paràmetres, la digitalització i la sostenibilitat, el banc ho va assumir dintre del seu pla estratègic. Evidentment al febrer de 2021 en termes de sostenibilitat vam treure el que era una política de sostenibilitat on es va definir com d'una manera transversal el banc tenia que adaptar-se en totes les àrees de negoci per poder impactar menys en termes de taca de carboni, saber-lo mesurar, o també impactar millor en termes de sostenibilitat de social i en termes de governança, no? En la part de digitalització ens ha passat el mateix. Digitalitzar, jo penso que és que no parem de digitalitzar parts de lo que seria la nostra activitat financera com qualsevol banc, com segurament us estarà passant a vosaltres en la COPE.
Oh, ja,
no pareu de...
Home, com t'ho explicaria jo? Com t'ho explicaria?
De digitalitzar pràcticament tot. Per tant, això és una... jo penso que és una cosa que no podrem parar. I per últim, el tema de col·laboració. El tema de col·laboració és un tema que a mi m'agrada parlar molt de l'economia que genera les aliances estratègiques amb propòsit. I aprofundiré una miqueta mal,
sí,
molt ràpid.
T'ho anava a preguntar, què és això de les estratègies d'aliances amb propòsit?
Vale, mira, és molt bàsic. Tu pots ser una empresa molt intensiva en I+D, vale? Però si tu no tens un ecosistema robust al teu voltant i tu no tens una de les aliances generades amb un propòsit específic alineat amb el teu propòsit organitzatiu, tu segurament aquella intensitat que tu fas d'I+D, d'inversió, tu l'estàs tirant fora de lo que seria la teva dinàmica positiva i eficiencial, no?, de la pròpia empresa. Això vol dir de que tu al final, si tu generes un ecosistema robust d'aliances amb propòsit i aquestes aliances estan generant projectes que a tu t'ajuden a impulsar la teva organització en un canvi o a impulsar la societat en propòsit d'un canvi o a impulsar una àrea econòmica o territorial amb un propòsit en concret, tu ja estàs aconseguint ¿vale? Exits i canvis que a tu t'ajuden en la teva empresa. Per tant, és un tema bastant profund.
Aquests serien un dels reptes de la nova economia. Quins altres reptes tindria la nova economia?
Doncs pues mira, la nova economia, parlem de nova economia, quan parlem de nova economia estem parlant de gestió de dades. Estem parlant d'una economia global i estem parlant de que tota la nova economia està basat pràcticament en el que seria internet com a eix central de la seva dinàmica econòmica, no? Per tant, tu, si tu mires aquests tres paràmetres, i això segurament a la COPE us estarà passant igual amb el tema de la nova economia, tindràs, per una part, un cost de canvi. Has d'assignar recursos, recursos econòmics, un cos de proveïdors que t'ajudin exactament, tenir un ecosistema d'empreses al teu voltant, proveïdores tecnològiques que t'ajudin, un cos de recursos humans, un cos de formació. Per tant, tu ahir tens, evidentment, un cos de canvi molt important que tu has de tenir, que has de tenir dintre la teva organització. I el segon paràmetre és un tema d'assignació de recursos. Mm-hmm. ¿Vale? Per tant, tu has de tenir una assignació de recursos suficients com perquè aquesta gestió de dades, pensa que les organitzacions empresarials estem passant d'una gestió o producció industrial a una gestió de dades. ¿Vale?
És interessant això, eh?
Sí, sí. I això te posaré l'exemple, un exemple que me va dir un empresari no fa gaire de Lleida, que em vaig riure amb ell molt en un dinar, però la veritat que m'ho va definir molt bé. L'home me va dir, hòstia, jo he sensoritzat tota la granja i jo ara estic aprenent a ser una altra vegada empresari del sector por sí, perquè jo abans gestionava porcs, però jo ara gestiono dades. I per tant, la meva presa de decisions ara canvia, està canviant amb aquest nou paradigma. I això ens està passant a totes les organitzacions. Sí, sí, sí. Estem passant de gestionar, possiblement clients, a gestionar dades. I, per tant, això és un repte en si mateix.
Doncs, José María Santos, gerent territorial d'institucions d'Ibercaja a l'Arc Mediterrani. Escolta, gràcies per aquesta xerra que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
molt agraït a vosaltres.
I mira, estàs parlant de dades, precisament, que és el què. Bàsicament, avui en dia parlem de dades i moltes vegades els mortales, com jo, fins fa poc, no, i molts encara, no són conscients del valor que tenen les nostres dades. Per exemple, quan parlem de valor... Posaré un exemple molt senzill, eh? Quan tu per internet o a l'aplicació del teu mòbil et baixes una aplicació gratuïta... Oh, amic, no és gratuïta. No hi ha res gratuït. En aquest cas, no són gratuïtes. Amb què estàs pagant? Amb les teves dades o amb anuncis. Això ho pagues. I tu no hi dones importància, però té molta més importància de la que sembla. De seguida en parlarem de tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa, infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre. Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Se nos acaban los ahorros. Sí, algún día tenía que pasar. Vamos tirando de ellos y claro, al final se vacía la hucha. El Banco de España avisa. El ahorro de los hogares españoles se agota.
Nos lo hemos gastado en consumo, nos lo hemos gastado en turismo y nos lo hemos gastado en dos cosas. Uno es vivienda.
Que... Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trillo. Días debes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Minuts sobre dos quarts de dues del migdia. Hora d'actualitzar els titulars de la jornada d'aquest dimecres 4 d'octubre. Carlos Osada, bon migdia, benvingut.
Què tal? Molt bon migdia. Doncs mira, parlant, donant voltes a Rodalies, que és la notícia dels últims dies, tenim una informació que ha aparegut aquest matí que ha deixat sorpresa pràcticament tothom. El TSJ, que serà el Tribunal Català, ha condemnat a la Generalitat a pagar un deute de 81 milions d'euros a Renfe per serveis prestats a Rodalies per l'operadora entre els anys 2016 i 2019, segons una sentència publicada, com em deia, aquest mateix dimecres. La Generalitat, la consellera del RAM, ja ha anunciat que, evidentment, interposaran un recurs davant al·legacions davant d'aquesta resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I atenció a aquesta xifra. Un 15% dels usuaris que van amb patinet elèctric a Barcelona han tingut un accident amb danys personals. És un estudi que ha fet públic aquest matí al RAC. Aquest estudi alerta que el 23% dels conductors d'aquests artefactes, atenció, desconeix la normativa de circulació dins de la ciutat. I els fisioterapeutes de Catalunya avisen que quasi el 70% dels catalans han tingut problemes musculars o articulars els últims anys. El 98% de la població opina que els serveis dels fisioterapeutes haurien de ser accessibles dins de l'atenció primària i dins de la seguretat social. I acabem amb una bona notícia de la Policia Nacional, que ha desarticulat una organització dedicada al tràfic d'anabolitzants i al blanqueig de capitals, i han detingut 12 persones en diferents punts d'Espanya, entre els quals hi ha la província de Barcelona. La Policia Nacional ha intervingut 6.700 dosis de substàncies dopants, medicaments il·legals i 1.800 euros en efectiu. Enhorabona a la policia.
Gràcies, Carlos.
Vinga, bon dia.
L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia.
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
I el Barça se la juga.
A les 9 de la nit, a Odragao, al camp del Porto, segona jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions, amb l'objectiu de tornar de Portugal amb una bona victòria i que ratifiqui el Barça al capdavant del seu grup en aquesta primera fase de la Lliga de Campions. Partit efemèride, perquè és el número 100 de Xavi a la banqueta del Barça. Això sí, recordem les baixes de Pedri, De Jong i Rafinha als blaugranes. I això sí, la bona notícia, vulguis que no, que els portuguesos no hi serà Pepe, l'ex del Real Madrid, que no jugarà al conjunt portuguès. També avui, Atlètic de Madrid, Feyenoord. Per tant, avui, des de 6:45 de la tarda, comencem a l'hora del berenar, tiempo de juego amb la segona jornada d'aquesta setmana de la Lliga de Campions. En clau futbol, també es va conèixer la sanció de 3 partits a Nacho per l'entrada al jugador del Girona, Porto. Ara mateix, Nacho no estaria a disposició del Madrid per jugar al Clàssico. Anem a veure com evolucionen els esdeveniments. A Montilivi, també és notícia la lesió del porter Juan Carlos, una contusió a l'ull esquerre. Hi ha jornada intersetmanal de segona. Per tant, avui, últim entrenament i roda de premsa de Luis García a l'Espanyol, prèvia al partit de demà al camp del Cartagena. En bàsquet arrenca l'Eurocup, Joventut Besiktas a l'Olímpic, i ahir el derbi català de la Lliga Sobal d'handbol, Granollers 23, Barça 40. La notícia, les 24 aturades, 24 del porter blaugrana Nilsen, que evidentment va fer la vida impossible als jugadors del conjunt ballassà.
Doncs, José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor, bon programa.
Gràcies, que tinguis un bon migdia. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda podeu tornar a sentir, recuperar i escoltar totes les xerrades que fan i que ens ha explicat aquí el José Luis tota aquesta informació esportiva de casa a Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlarem de seguretat, de dades, de trànsit de dades, d'accés de dades. D'això hi ha unes quantes empreses que es dediquen. Avui tenim aquí amb nosaltres el director general de Nexiona, el Jaume Rey. Jaume, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Amb ell parlarem de dades però i de ciberseguretat, que seria la gran paraula genèrica de tot això. Parlarem de tot plegat. Però abans la notícia Orange del dia. Y va relacionado con eso. Los ciberataques de tipo ransomware son los que más se han incrementado en el último año debido a la facilidad que encuentran los ciberdelincuentes para realizarlo. Lo dice la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, que alerta de que este tipo de ataques, donde se secuestran datos y se pide un rescate para poder recuperarlos, sería la clave, tienen su diana en las administraciones públicas, pero también en las empresas del sector educativo, sanitario y, por supuesto, de comercio electrónico.
En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio, especialmente protegiéndolo ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5. Pero no. Es casi 5. Pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tú tienes el derecho a creer en Dios en libertad, sin imposición, sin discriminación, sin persecución. Tú y toda persona en este mundo. Pero más de la mitad de la población mundial sufre ataques injustos a su libertad religiosa. Entra en creerestuderecho.es y levanta tu mano con ayuda a la iglesia necesitada.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Valencia, Barcelona.
Yo me voy al norte. Pamplona, Ourense.
Esto es súper divertido.
Y súper fácil.
¿Te has dado cuenta de que hay para todos los destinos?
Claro, súper destinos, súper viajes,
súper planes, súper ahorro y
súper precio. Nadie te da precios más baratos.
Llega el súper precio de Renfe. Son muy, pero que muy pequeños. Entra ya en renfe.com y busca los mejores precios, los más increíbles y para todos los destinos.
Creo que con Renfe vamos a viajar
mucho, muchísimo.
Renfe, tu tren.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, ja sabeu que aquest segle ja ho era el passat, però cada cop més, i això anirà a més, les dades és una situació cabdal. Ja només protegir les dades, que això seria essencial, però també l'accés i tenir accés a les teves dades de forma ràpida, eficient, a qualsevol lloc. Aquí entren moltes coses i sobretot entren empreses que es dediquen a això, no? Nexiona és una d'aquestes empreses. Tenim aquí amb nosaltres el seu director general, de Nexiona, el senyor Jaume Rey. Com estàs, Jaume?
Molt bé, Cruz.
Ostres,
moltes gràcies.
És que estem parlant de dades, estem parlant... Ja, tu per què dedicaràs a Nexiona empreses i grans moviments de dades? Però si parlem de qualsevol mortal que utilitza les seves dades, ja estem parlant de que és una qüestió que s'ha de protegir, i hem de ser conscients d'això.
Absolutament. O sigui, com molt bé explicaves fa una estona, quan et descarregues una aplicació gratuïta, és la famosíssima, amanidíssima frase de "el producto eres tú", no?
Sí, exacte. El producto eres tú, correcte.
Exacte, no? Vull dir, per això et surt gratis. Evidentment, és per això tan crític a la forma en la que nosaltres som conscients de com compartim la nostra informació, les nostres dades, amb qui, de quina manera, les famoses cookies, totes aquells fulles i fulles i fulles d'explicació de les dades que faran servir i que no ningú es llegeix i que
final,
com que tenim ganes d'utilitzar ja l'aplicació
acceptar.
I després venen los sustos, no? Com diu aquell, és veritat que cada cop hi ha molta més conscienciació, és veritat que cada cop més les entitats públiques ens protegeixen. Jo crec que a més tenim la gran fortuna d'estar a Europa. Europa jo crec que és una de les líders mundials amb diferència en el que és protecció del ciutadà, de les seves dades, dels seus drets. En altres llocs o el govern directament té accés a tot el que tu signifiques amb dades, que pot ser el cas de Xina, o en el cas dels Estats Units, on anem a dir ets un producte i diguem-ne allí el mercat sempre es tendeix a s'espera que s'autorreguli, no? Aquí doncs, bueno, Europa, com dic, ens protegeix o intenta, no? Dins del que pugui arribar a tenir sentit, però no deixa de ser cert que moltes vegades actuem de forma inconscient.
Sí, sí.
I després doncs venen, com dic, venen els sustos, no? I si ara hi afegim tot el tema de la intel·ligència artificial, doncs clar, és que ara ja no te'n pots enfiar ni siquiera d'un vídeo on surts tu mateix.
Sí, 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 sí.
Dient qualsevol salvatjada, no? I ja no és només les dades, sinó com ens han convertit la veu, la imatge, tot això amb dades, i això vol dir que es pot manipular.
Sí, sí.
I aquí és, o ens protegeixen i les lleis són dures amb la gent que no sàpiga tractar adequadament totes aquestes coses, o ens ve una època, jo diria que, bueno, en la que haurem d'estar molt pendents.
Estàvem parlant al detall, aquí és com explicaves de la intel·ligència artificial que et canvia la veu, però, clar, quan parlem d'una empresa, de les dades d'una empresa, estem parlant d'una cosa que es multiplica per molt i que possiblement, si parlem de certes empreses, estem parlant de material encara més sensible, no? Com funciona Acciona amb tot això? Què feu?
Vale, mira, nosaltres som una companyia que ens dediquem bàsicament a... Perquè per estrany que et pugui arribar a semblar el que et vaig a dir ara, mira, la majoria de les empreses no tenen consciència ni siquiera de les dades que tenen. De totes
en sèrio,
les dades.
Això?
És molt bèstia.
Això si m'ho expliques fa 10 anys, dic, vale, però ara...
Mira, precisament, nosaltres sempre diem el mateix. Sin dades, sin datos no hay paraíso. Per què? Perquè si no hay datos, ni hay inteligencia artificial detrás que aplicar, ni machine learning, ni nada de eso,
sí,
no?
Sí.
Què passa? Que nosaltres ens dediquem principalment al sector professional i molt especialment al sector de la indústria 4.0, no? Que diguem seria la digitalització de les fàbriques. Les fàbriques ja tenen dades d'aquesta passant a la línia de producció. En tenen bastantes. Però per sorprenent que sembli, no tenen totes les dades, perquè a dia d'avui ja no és tan important la dada, que ho és, sinó com el context de la dada. Una mateixa dada en un context diferent pot voler dir coses diferents, no? No és el mateix una temperatura de 25 graus al mig del desert que al Pol Nord, que llavors vol dir que tenim un problema molt greu.
I tant, i tant.
Vale? Per tant, ja no n'hi ha prou amb saber que són 25 graus. Cal contextualitzar. Llavors, per poder contextualitzar necessites extreure dades a l'entorn de la fàbrica, dels operaris que hi ha. Nosaltres ara, per exemple, una cosa molt típica és la traçabilitat dels productes professionals, no? A les fàbriques. Clar, això vol dir que ara ja som capaços de saber una peça en concret, no les que es van fabricar aquell dia, no, aquesta
una en concret.
Aquesta, qui hi havia al torn, quan guanya aquella persona, quina quantitat d'energia es va gastar, quan valia en aquell moment l'energia, en el qual pots arribar a saber exactament el cost d'una peça.
Llavors, clar, tot això... Com s'aplica de forma pràctica? Disculpa, jo estic fent preguntes molt bàsiques que segurament tothom es fa. Clar, vosaltres ho teniu molt per la mà, no? Però hem preguntat, clar, tot aquesta està molt bé, la gestionem, sabem el cost d'aquesta peça, però com ho apliquem, tot això?
A veure, bàsicament el que passa és que, com que tots estem més acostumats al món de les aplicacions, de les dades,
sí.
Jo sempre li dic el mateix als clients. Si tu ara pots controlar-te a casa amb remot la teva televisió, el teu aire condicionat...
Doncs l'internet de les coses.
Clar, doncs en el món professional la gent no entén per què no pot accedir en remot a la seva màquina d'empaquetat de productes, no? Llavors vol saber què li passa a la màquina, sap que quan fa 1.000 cicles d'empaquetat s'ha de fer el manteniment. Fins ara què es feia? Va, aproximadament el farem cada 6 mesos. Bueno, ara se'n donen compte que potser quan compten els cicles, doncs és cada 9 mesos. Doncs amb la tonteria acabes de reduir la meitat el cost de manteniment, perquè ja l'has de fer cada any i mig.
Clar.
No?
És a dir, que econòmicament això ja ajuda a l'empresa a ser més precisos a l'hora de fer coses.
Totalment. Pensa una cosa, tot això al final només busca dues coses. O vendre més, que li puguis donar serveis digitals a una màquina, pago per uso, no? Que quan un client utilitzi la teva màquina et pagui per utilitzar-la. Hi ha un cas molt famós a Alemanya d'una empresa molt famosa de tall de metall amb làser,
sí.
Que abans venia a les màquines i ara no, ara és por cada corte te cobraré tanto. i ells se n'encarreguen de que la màquina funcioni, de fer el manteniment, de que els consumibles estiguin, que tot funcioni. Tu me pagues por corte. Si no cortes, no pagues.
Clar, i llavors totes aquestes dades s'amagatzemen i va en funció, clar...
I amb això fan la factura.
Clar, no, però a més va bé per uns i per els altres, no?
Evidentment. El més important de totes aquestes coses és que permet evitar, doncs, si tu estàs controlant la màquina, no?, de forma remota i de forma precisa, doncs evites que de cop la màquina se't faci malbé. Anem a dir les parades inesperades,
sí,
no?
Sí, sí.
Clar, nosaltres vam anar fa poc amb un fabricant de peces de cotxe que ens va dir, se'ns va parar la premsa, es va trencar una peça de la premsa, arreglar-ho ens va costar 400.000 euros.
Carai.
Més la multa que ens va fer el fabricant, perquè vam estar una setmana sense poder produir i entregar peces. Vam palmar al final quasi 1 milió d'euros per una parada inesperada d'una màquina.
Carai.
Això són molts diners.
Són molts diners. Aquí...
Costa molt de guanyar.
No, no, i tant. I 1 milió d'euros, que m'estàs dient, Jaume. És que aquí ja m'estàs posant aquí. Doncs aquí està la importància de la gestió de dades en aquest cas. Doncs Jaume Rey, director general de Nexiona, escolta'm, gràcies per haver-nos fet aquí 5 cèntims de tot això.
A vosaltres per demanar-nos-ho, ha sigut un plaer. Moltíssimes gràcies.
I de seguida parlarem de com apliquem o quin paper juga la salut dins d'aquesta nova economia, d'aquest viniu i d'aquesta mirada cap endavant. De seguida en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
Mi marido y yo hicimos al mismo tiempo tu plan 1-2-3. Comimos lo mismo, pero él perdió 8 kilos y yo solo 5. Ahora necesito volver a deshincharme y bajar yo otros 4 kilos.
Sí, los hombres pierden más deprisa y nosotras bajamos más de volumen en barriguita porque es drenante. Te deshinchas y en 3 semanas seguro que perderás de 4 a 7 kilos.
No son batidos, es apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminamos retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
La segunda semana, sobres de naranja.
Reduces la barriguita y el estreñimiento, otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos. 6,50, 51, 52, 53. Es económico y envío gratuito. Repito el teléfono, 6,50, 51, 52, 53. Y hoy, gran oferta con tu plan 1-2-3.
Los tres test. Detox más drena más lipo y el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas son gratis con el plan 1-2-3. Llama 6,50, 51, 52, 53 y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, des de COPE Catalunya i Andorra, avui en directe des d'aquesta quarta edició del Viniu, la Barcelona New Economy Week, que tancarà l'esdeveniment demà. I el que parlarem ara és de salut. Ara, quin paper juga la salut a la nova economia? Bé, bàsicament, si mirem a la base, si tu estàs malalt, no pots treballar. Ja està, aquí ja tenim la base de tot plegat. Ara això ho anem aplicant i anem posant maneres i formes i entendrem altres coses. Parlem amb el CEO de Barcelona Health Hub, el Luis Badrines, que el tenim aquí amb nosaltres. Com estàs? Benvingut.
Molt bé, molt de gust. Moltíssimes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, com apliquem? Com és la nova salut? Cap on va tot això? I com s'aplica la salut a la nova economia?
Bueno, la veritat és que la nova salut és un concepte que realment, a través de les plataformes tecnològiques, el que fas és fer la medicina o la sanitat més sostenible, més escalable i més inclusiva. De quina manera?
I propera?
I propera també, i propera. Molt més propera. Perquè què és el que fem des de Barcelona Health Hub? Bueno, pues, és una associació sense ànim de lucre que el que fem és impulsar la salut digital i la seva transferència al sector de la salut. És a dir, sí, que sigui validada aquestes plataformes tecnològiques per als hospitals, per fer realment una sanitat molt més sostenible.
Home, això ajudaria molt, no? Per exemple, si tu pots fer una consulta amb un metge telemàticament per entendre's o a través d'una aplicació, t'estalvies moltes coses, no?
T'estalvies moltíssimes coses, de fet...
En el sistema, com el... Anava a dir el client, en aquest cas seria el pacient, sí, sí, més que el client.
Sí, però De fet, la telemedicina, que ara la Cambra de Comerç va fer un estudi molt interessant que donava dades impressionants, com que s'estalviarien 3.000 milions d'euros si la gent, en comptes d'anar corrents a urgències d'un hospital quan el trobes malament, fossis per la telemedicina, fessis el triatge i arribessis a saber una mica què és el que et passa i el que tens que fer, no? O sigui, sortint tots de casa corrents, que tens un mal de cap i tal, sí, sí, això sí. No arregla res, no?
Però, Lluís, això potser... Mira, et diré el meu punt de vista, tu ara em corregeixes, eh? Em dóna la sensació que això tecnològicament ho podem fer, es pot aplicar, s'ha de validar, com tu bé dius, però possiblement, socialment, és una altra cosa, no? Perquè la gent... Clar, s'espanta, té un mal de cap o té el que sigui, s'espanta i va a urgències. Vull dir, potser la cultura d'utilització de les eines tecnològiques és el que cal.
Sí, però jo crec que no és un tema social, és un tema de pressupostos, és un tema de l'administració, perquè tothom avui el que li agrada és treballar amb el mòbil. Si tu poguessis tenir, que ja pots tenir, una sanitat on tu fas la videoconsulta pel mòbil en comptes de tenir-te que desplaçar a una consulta a veure el metge o a buscar un anàlisi de la teva salut, simplement tu ho reps, ho mires, ho envies al teu metge, tens la videoconsulta amb el metge. O sigui, jo crec que la gent preferia avui... Fixa't com ha canviat el món. Fa uns anys ningú diria que avui comprem el 70% de les coses per Amazon
o per internet.
No,
sí,
internet.
Sí.
Aquí és exactament el mateix. Jo crec que a la gent li agradaria molt més fer les consultes, perquè estalviaries molt de temps i esforços i tal, no? I a més també descol·lapsaries el sistema, perquè tenim els metges dedicats a coses, a funcions que es podrien dedicar realment a atendre molt millor a les persones, no?
Bé, sembla que tot està de cara, però és el que tu deies, possiblement les administracions estan de cara amb tot això?
Les administracions...
És la clau de tot això,
sí,
no? Possiblement.
Sí, costa moltíssim. O sigui, avui en dia en un hospital o una clínica privada, pues, les coses funcionen més ràpidament, les administracions públiques, tu quan arribes a un hospital, l'hospital vol, els metges volen, però falta pressupost per afrontar una transferència tecnològica. Per què? Perquè una transferència tecnològica de qualsevol plataforma tecnològica requereix tenir un cert número de pacients, requereix que els metges estiguin posats, requereix un equip mèdic dedicat a això, i al final és temps, diners i dedicació, no? Aleshores, això costa molt. Per això, des de Barcelona Health Hub, com ecosistema, que ja tenim més de 500 membres, el que fem és connectem. Si tu tens una startup que vol entrar en un hospital i l'hospital que vol que aquesta startup entri per facilitar la vida de les persones, tal, els pacients el que necessiten són diners. D'on treus els diners? Bueno, pues si tu tens un ecosistema de 500, de les quals hi haurà 100 corporacions, com hi ha aquí, d'assegurances, de farma, doncs pots trobar els recursos per fer les coses funcionar, no?
És un què, i cap aquí camina la salut. És present, que ja és present, però encara serà més futur, eh? Senyor Lluís Badrina, CEO de Barcelona Health Hub, escolta'm, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies, a vosaltres.
I de seguida parlem de la relació dels APIs amb la nova economia, és el que toca, eh? De seguida parlarem amb el col·lectiu API i en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
De dilluns a divendres, Esports COPE, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de noves economies, parlem de... amb els APIs, precisament parlem amb el senyor Carles Sala, portaveu del col·lectiu API, d'agents de la propietat immobiliària de Catalunya. Carles, com estàs? Benvingut.
Molt bé, aquí el veniu, aquesta quarta edició. Molt bona tarda.
Bé, quina relació hi ha en tot això i quin paper juguen els APIs dins d'aquesta nova economia?
Bé, la transformació dels professionals dels APIs és evident. Qui no s'hagi muntat en aquesta transformació, qui no hagi vist a hores d'ara que la comercialització o la captació d'immobles o de clients passa per unes fórmules que en 10 anys han quedat absolutament antiquades.
Totalment,
doncs, evidentment, els APIs ens hi hem apuntat i, home, fem la previsió, no?, de que moltes professions d'aquí 20, 25 anys, 50 anys o abans, no?, es veuran clarament afectades per l'evolució de la tecnologia, per l'evolució de la intel·ligència artificial, i en seguida ens anem adonant, no?, que la nostra pot ser una de les professions afectades i, per tant, molt especialment des d'API Catalunya ens hi hem enfocat, ens hi hem centrat i hem vist de com podíem construir un mapa PropTech on estiguéssim, doncs, al davant de tot, al capdavant de tot, de l'utilització d'aquestes tecnologies per fer el que és la nostra professió, que és facilitar habitatge a la ciutadania.
De fet, una de les coses que m'envia al cap, no? Ara, una de les possibles, perquè la gent estigui més situada encara, seria quan t'ensenyen un pis o una llar en 360 graus, que entres allà i ho veus tot...
Sí,
una de les quais, no?
Seria una de les qüestions,
un dels exemples d'adaptació tecnològica, no? En comptes d'anar a un pis, el pis te l'ensenyen a través de la web.
Mira, el tour virtual, no? Un tour virtual de l'habitatge, vale, sí. És una de les fórmules, no? I actualment s'estan venent ja habitatges, estan comercialitzant habitatges, se sent a parlar, no?, molt de l'arribada de nòmades digitals que busquen habitatges de lloguer, pues es tanquen aquestes operacions, es tanquen moltes vegades amb tours virtuals a través de la xarxa, sense que físicament la persona que ha d'anar de lloguer o fins i tot vol adquirir una propietat aquí a l'estat espanyol, doncs s'hi desplaci i la vegi físicament. Això ja ha arribat aquí, això ja funciona, i per tant aquesta és una de les actuacions més importants. Fixa't que en aquest moment a Espanya tenim molt a nivell de start-ups, no?, però tenim el 10% de les empreses de PropTech que hi ha a Europa. A Europa hi ha unes 5.000 empreses de PropTech, més de 555 en aquest moment, estan en el nostre mapa PropTech de que els APIs Catalunya, doncs tenim allí totes juntes, totes globalitzades, per intentar veure quin és i cap on avança tot aquest món, no? I per tant, doncs aquesta és una qüestió que en aquest moment s'ha estabilitzat, és un any dolent aquest en quant a inversió, però ha arribat a moure fins a 600 milions d'euros totes aquestes empreses al voltant d'aquestes qüestions. En l'àmbit més, doncs, català o espanyol, ens dediquem molt a qüestions, doncs, de captar clients, de captar habitatges, de comercialització. En canvi, altres països de l'àmbit europeu es destinen més a qüestions que aquí encara no hem desenvolupat prou i que jo m'avanço a creure que hi haurà, doncs, ràpidament una extensió d'aquest tipus d'apps, d'aquest tipus de tecnologies, no?, que fan més referència a el que és l'eficiència energètica dels habitatges, temes de construcció, de manteniment, doncs, en el que no hem fet encara aquest pas.
Però es farà, no explicarà molt, eh?
És evident.
Bé, quan parlem de PropTech, aquesta paraula, igual a alguna persona se li escapa, és tecnologia propera, vull dir, són aquest tipus d'empreses que tenen aquesta tecnologia de primera línia, per dir-ho, no?
Sí, són tecnologies de primera línia, moltes d'elles, la majoria encara, destinades als professionals, allò de dir, són tecnologia que s'ofereix als professionals que es dediquen a la intermediació immobiliària. De les més de 500 empreses que et deia abans, un 60% són empreses destinades de B2B, que es diu, no?, de professionals que ofereixen aquests serveis, i un 40% doncs ja són serveis que es destinen directament, doncs, al ciutadà, no?, i que per tant el ciutadà, abans deies l'exemple, no?, amb un tema d'un tour virtual, doncs pugui veure directament un habitatge i doncs que ja pugui fer les primeres passes per poder arrendar-lo o poder-lo adquirir.
Doncs, senyor Carles Sala, portaveu del col·lectiu API, agents de la propietat immobiliària de Catalunya, escolta'm, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, molt amable.
Doncs moltíssimes gràcies a tots vosaltres.
Bé, doncs, amb Carles ja pràcticament tanquem, dic pràcticament no, tanquem, perquè només queda recordar que totes les xerrades que hem fet aquí des del Viniu les podeu tornar a sentir, recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, que acabeu de passar una molt bona tarda.